Els municipis de les Balears acceleren l'aprovació dels seus plans d'emergències davant l'increment de la freqüència d'episodis, com les danes i les fortes tempestes.
Si fa dos anys només 5 municipis de les illes en tenien, ara ja són una quarantena els que els han aprovat o bé estan en fase de tramitació. Són protocols d'actuació per protegir la població contra inundacions o fenòmens meteorològics virulents. Pablo Garriz és el director general d'Emergències.
Con independencia de si se está en zona inundable o no, lo importante es el impulso que se le tiene que dar a los PEMUs y conseguir que todos los ayuntamientos tengan los PEMUs para que puedan estar preparados frente a cualquier tipo de riesgo, no solo a la inundación.
L'àrea del Torrent Gros, d'en Barberà i Sarriera a Palma està considerada àrea de risc potencial significatiu més inundable de totes les illes, segons un article d'investigadors de la UIB publicat en una revista internacional.
Els ajuntaments de les illes es preparen a davant les conseqüències de les pluges torrencials just avui, que part de València i de Catalunya hi ha activat l'avís vermell per fortes precipitacions. Aquí a les Balears, els avisos de l'Agència Estatal de Meteorologia seran taronges a Mallorca i a les Pitiuses a partir de la pròxima mitjanit, ho ha explicat fa uns minuts a l'informatiu matí Miquel Gili, el portaveu de l'AM de les Balears.
Passarà per damunt les illes, però de manera més o menys ràpida, diguem, relativament ràpida, i per tant no permetrà acumular aquestes quantitats que sí que s'estan acumulant a la zona peninsular, sobretot deguda a l'orografia. Per tant, no esperam que se produeixin un nivell vermell de més de 100 o 200 litres, però aquests 50, 60 litres o 40, 50 litres que se podien produir puntualment a qualsevol punt de les illes.
I aquesta matinada ha arribat una nova barca amb migrants a les costes de les Balears.
Ha estat en concret poc abans de les dues quan un grup de 13 persones d'origen magrebí ha desembarcat a la platja d'Escòdol Foradat de Formentera. Ja durant la jornada d'ahir varen arribar 118 persones en 7 embarcacions a Formentera i al sud de Mallorca.
I el tercer sector reclama una adequació salarial dels seus treballadors. El comitè Intercentres de la Fundació d'Ajuda i Suport a la Dependència es reuneix avui amb la Conselleria de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència.
L'objectiu és que l'administració presenti una proposta concreta que doni resposta a la històrica reivindicació. El comitè no descarta convocar una vaga si no s'arriba a un acord. Ho ha explicat a IB3 Ràdio Marina Martínez, presidenta del comitè.
És una qüestió de justícia que tots els treballadors i treballadores de la Fundació rebin el salari digne que toca, d'acord amb les funcions anàlogues que fan els nostres companys en altres institucions.
I la collita d'oliva podria ser enguany més baixa que de l'any passat i això en podria fer apujar els preus, segons asseguren els experts.
Es descarta, això sí, que s'arribi als nivells de fa dos anys. Tolo Cervera és el president de l'Associació de Distribuïdors de les Balears.
Que si ara, aquests dies encara, plogués i les oliveres, el que fa soli, poguessin recuperar un poc, quedaria totalment estabilitzat. Si no, és molt possible que sí que hi hagi pujades, però no seran en cap cas les que vàrem veure fa dos anys.
I fan manquen només uns segons per arribar a les 9:04. Tot d'una comença el programa al dia.
Més informació a ib3notícies.com.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia, amb Marta Grau.
Bon dia i benvinguts al dia. Són les 9 i 4 minuts. Ens atam al programa. És dilluns 29 de setembre, 21 graus de temperatura. En aquest moment s'hi podrien dir que ben pendents del temps. Entre avui, hora baixa i demà vespre podrien tenir ruixats i també tempestes d'una certa intensitat aquí a les nostres illes. A priori, sobretot, tant a Pitiuses com a l'illa de Mallorca. Des de les 8 del matí cal també destacar que tenim activada la fase de preemergències, així que màxima precaució i sobretot de cara a les properes hores. Recordem que també ha estat una jornada molt complicada a la Comunitat Valenciana, on hores d'ara moltes escoles han hagut de tancar. Ahir el govern enviava els avisos als mòbils de la població, actuant amb antelació per evitar desastres, com l'ocorregut just fa ara d'aquí no res un any. També es veu afectada, a banda de la Comunitat Valenciana, algunes zones de Catalunya. Fins ara la pluja ha caigut amb més força a la zona pròxima al Parc Natural dels Ports, a Tarragona, amb 50 litres per metre quadrat en manco de mitja hora. Aquí, com dèiem, de moment, avís groc, i es preveu que demà aquest avís torni taronja, tot i que existeix encara molta incertesa. Estic compartint alguns models amb els espectadors de televisió i descrivim per als oients de ràdio aquest avís groc per al dia d'avui a totes les illes. Prop d'una quarantena de 67 municipis a les Balears ja tenen aprovat o en tramitació el seu pla d'emergències. PEMU fa 2 anys, només 5 ajuntaments el tenien. I ara, sobretot, que mos demanam, no?, quina és la millor manera de preveure aquestes catàstrofes, d'evitar, no?, el risc d'aquest tipus d'inundacions, és important destacar aquesta xifra. Un protocol d'actuació d'obligat compliment davant situacions crítiques com, per exemple, inundacions o fenòmens meteorològics virulents. L'objectiu, com dèiem, és protegir la població d'episodis com, per exemple, les danes. Però, a banda de la meteorologia, de la qual seguirem molt pendents de cara a les pròximes hores, tenim altres qüestions que han marcat l'actualitat, Joana, de les darreres hores.
Sí, Marta, bon dia. Només aquest cap de setmana han arribat a la nostra comunitat autònoma 118 persones. Han de dir que en els diferents rescats han intervingut cossos de la Guàrdia Civil i de Salvament Marítim. Amb aquestes darreres arribades d'embarcacions, enguany ja han arribat 307 embarcacions de manera irregular a les costes de les Balears, amb un total de 5.688 migrants, segons el recompte basat en les dades de delegació de govern. Durant 2024 varen arribar a l'arxipèlag per via marítima 5.882 persones, d'acord amb l'informe anual de Seguretat Nacional del Ministeri de l'Interior.
Durant pràcticament tot el cap de setmana també ha estat notícia la gestió dels establiments turístics.
I el govern detecta 1.475 establiments turístics en llicència que no pagaven l'impost de turisme sostenible i ja se n'han registrat 570 de manera voluntària. La resta, si no poden acreditar que no s'han comercialitzat, seran donats d'alta d'ofici, la qual cosa garantirà l'equitat fiscal entre tots els operadors. Aquesta picaresca s'ha detectat després que govern i consells insulars hagin compartit les seves dades sobre lloguer vacacional. Una vegada formalitzada l'alta del cens, es verifica la data d'inici de l'activitat declarada pels titulars i s'efectuen la liquidació de l'impost amb efectes retroactius.
En crònica internacional, què és el que destacam avui?
I d'un plan internacional, Marta, els drons de nou en el punt de mira. Rússia va atacar ahir diumenge la capital ucraïnesa i altres ciutats del país en gairebé 600 avions no tripulats i desenes de míssils. Va matar almenys 4 persones a Kiev i es varen ferir desenes de persones en un assalt que es va perllongar durant hores. Els drons cada vegada són més populars, recordem-ho, els que varen atacar la flotilla de la Llibertat, que, per cert, es preveu que arribi a Gaza en els propers 3 o 4 dies aproximadament, però també aquí, a les Balears i en concret a Palma, s'utilitzen de forma fraudulenta. El centre penitenciari de Palma ha alertat a la Fiscalia de la proliferació de drons que se fan servir per introduir en el recinte telèfons mòbils i substàncies estupefaents destinades als interns. Avui parlarem amb experts en drons per analitzar el seu impacte.
9 i 9 minuts, com sempre en aquestes hores, intentem trobar la que nosaltres consideram la frase del dia. Quina és avui?
I d'avui la frase és de l'escriptor i pilot francès Antoine de Saint-Exupéry, l'autor del Petit Príncep, que fa referència al cor un dia quan va dir que només es veu bé amb el cor perquè l'essencial és invisible als ulls. I per què han triat avui aquesta frase, Marta? Perquè avui és el Dia Mundial del Cor. Les malalties cardiovasculars continuen sent la principal causa de mort al món. En només una dècada, les morts per aquesta causa gairebé s'han duplicat. Més de 6,5 milions de persones moren cada any per malalties cardiovasculars i molts milions més queden lluitant en les conseqüències. Una de cada 5 morts prematures són degudes a aquestes malalties. Però, entre altres coses, jo també voldria xerrar avui de patiments del cor.
Ho dius perquè te demani ara, de què és el que està parlant tothom en aquests moments, no?
Així és, Marta. Avui tothom parla de la darrera entrevista de Jennifer López, la va fer ahir al CBS News Sunday Morning, on va confessar que separar-se de Ben Affleck és el millor que li havia passat a la seva vida. Segons l'artista, l'experiència amb Ben Affleck va marcar un abans i un després a la seva manera de veure les relacions i va ensenyar-li a apreciar la importància del creixement personal i del benestar individual, va dir López. Després de la primera època amb Ben Affleck, recorden que López es va casar amb Marc Anthony, en qui va tenir dos bessons, amb Max i Nem, mentre que Ben Affleck, per la seva banda, va contraure un matrimoni amb Jennifer Garner, en qui va tenir tres fills, però es varen retrobar i López i Affleck varen tenir com un retrobament el 2021 i després de recuperar la seva relació varen celebrar unes noces senzilles, en su concepte que ells entenen com a senzilles, a Las Vegas el 2022, seguida d'una segona cerimònia a Georgia. No obstant això, J-Lo va sol·licitar el divorci dos anys després citant diferències irreconciliables. Patiments del cor hi pot haver de moltes maneres. Això no és ben bé cardiovascular, però sí que te té preocupat una
alerta
estona.
Alerta perquè afecta, també. Cardiovascularment, després mos ho explicarà.
Després en parlarem. Exactament. I ara na Jennifer López diu que està beníssim. I volia demanar-vos, si me prometeu la xafarderia, contestau fins on vulgueu, que ja saps que jo sou una persona molt prudent. Sou de segones oportunitats en temes d'amor? Guerau, començaré per tu avui.
Per què no? Per què no? La vida és molt llarga. Tal vegada les persones creixen, evolucionen, canvien, t'adaptes, te tornes a retrobar. Per què no, eh? Tot i que mai he viscut una segona oportunitat, però per què no han de funcionar? Qui diu que no hagin de funcionar, no? Sobretot en parelles de llarg recorregut.
Però tu creus que les persones que envien...
Home, si ja t'has separat per algunes coses que no t'agrada, com se diu en castellà, genio y figura. No, crec que el que ha de canviar és que tu acceptis en aquesta persona.
Per
i si
tant,
ho acceptes, t'anirà bé.
Allò que ha de canviar és la teva actitud.
Exactament.
Si tu passes per un programa com els d'Alcohòlics Anònims i aprens a acceptar allò que no pots canviar, podràs ser feliç amb aquesta persona. Com a filosofia, no...
No he estudiat aquesta comparativa, no, però sí.
Això és el dia, estimada. Tirant d'un fil i surt allò que surt. Joana Maroto, tu ets de segones oportunitats en l'amor o no?
Rotundament no. No.
I ella més... ella t'acceptiva. Rotundament
a més, no. A més, t'hi diré una cosa. Contrari a l'opinió d'Anna Marta, jo amb els anys cada vegada ho té més clar. I la prova de que no funciona... Pot funcionar, jo no dic que no pugui funcionar. Però, mira, la prova de que val més que no és na Jennifer López, que ho va voler tornar a intentar perquè devia pensar que 20 anys després na Affleck estaria renovat, reformat, o allò que li vulguis posar. I no. A una persona
allò
no la pots
estava,
canviar.
Allò que estava amb Ben Affleck era molt més tatuat.
Exacte.
Però
a una persona
crec que
no
són
no
els
pots...
únics canvis que hi va haver.
No la pots canviar i en sols anys encara manco. Vull dir que com més gran mort feim, és més complicat de canviar segons quines actituds, vicis, comportaments, maneres de ser. I la Marta diu, per aventura m'he d'adaptar jo. Pues ja no m'ho he d'adaptar.
Amb això estic en tu.
Gràcies.
Fascinat amb aquestes reflexions.
No puc afegir gaire més, és veritat.
Ferrés, tu, he de segones oportunitats o no?
Bé, jo som més Tim Maroto, perquè crec que és més difícil canviar el nostre caràcter que això, aconseguir relacions que funcionin després de segones oportunitats. Crec que nosaltres som tan així que si ho tornem a intentar qualcú, sortirà allà que som igualment. I que va fer rompre la relació. Per tant, el que té més força som els caràcters com som nosaltres, que és molt difícil que canviem. No sé si...
Crec que m'he quedat tota sola a la taula. No sé si Xisco tu també.
Però tu no en Xisco amb aquella part romàntica.
No. Jo som de segones oportunitats en el sexe. Però el que és les relacions amoroses, és cert que quan ets incompatible hi ha poca cosa a fer si no és com diu una Marta que te poses zen i decideixes canviar. Ara, pots tenir una primera mala horitzontalitat i dir, escolta, pots sense pràctica, has millorat i anys després... Si has quedat amb qualcú i ja l'has vist fora roba, vulguis que no, ja tens mig camí fet.
Jo som
de segones
oportunitats.
Cadascú parlava del que volia. Jo som de segones oportunitats en horitzontal, per saber si hem après.
És que segurament,
en l'amor, crec que no.
Jennifer i Ben Affleck se van donar una segona oportunitat perquè devien funcionar en horitzontal, però no devien funcionar.
Molt bé, Joana.
Sí.
En tot cas, hem triat aquesta qüestió com el tema de lo que avui parla a tothom, però la realitat és que parlen de moltes altres coses, perquè al llarg d'aquestes 3 hores de ràdio i de televisió abordarem tot respecte a la meteorologia, per una banda, ben pendent del temps i dels nostres col·laboradors habituals. Tot d'una vos ho contam en la bona companyia d'Ivan López als comandaments tècnics, i després a la part televisada Robert Mercè, també Miquel Rosselló, Yolanda Ruiz a la producció. Encetam la setmana, encetam el dilluns.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Nou i 15 minuts, per cert, que encara no ho he dit, però molt d'anys als Rafels, Miquels, Gabriels, per la seva onomàstica, aquest dia 29 de setembre, en què parlam també de la temporada turística, que és vera que encara no ha acabat, però sí que podem parlar tal vegada de balanç, no?, o d'anàlisi. I per aquesta raó volem analitzar l'impacte dels principals mercats emissors de Balears, com són dos, fonamentalment, el britànic i l'alemany. Diferents agents turístics d'aquests països duen un temps estudiant els efectes de la massificació. Aquí, al nostre arxipèlag, aquí també estan explorant algunes alternatives i estratègies que permetin capejar un fenomen que ha vingut per quedar-se, un fenomen que tal vegada està molt present ara a la societat. Volem intentar analitzar com aquestes protestes ciutadanes sobre massificació s'han traslladat a alguns congressos en forma de solucions. I per aquesta raó incorporo just en aquest moment, 9 i 16 minuts, Patrick Schremer, que és redactor al Mallorca Zeitung. Patrick, benvingut. Ha davallat la demanda per part del mercat alemany enguany? No sé si es presta encara per parlar de balanç, però començo per demanar-te aquesta pregunta.
Perdona, no t'entens, hi ha hagut un problema.
Ah, disculpa, jo te volia demanar si ha davallat la demanda per part del mercat alemany enguany.
Jo, per lo que tinc entès, sí, és que ha davallat molt lleugerament, no? En un principi crec que els alemanys encara tenen moltes ganes de venir a Mallorca.
Tenen moltes ganes de venir a Mallorca en contra de la percepció que s'ha dit darrerament que consideren alguns alemanys que ha arribat a Mallorca, sobretot, a un punt de massificació. Això és una percepció? O realment els alemanys pensen que som unes illes massificades?
Jo crec que sí. Sí que hi ha, bueno, que perceben la massificació. De fet, la setmana passada al Mallorca Zeitung varen fer una enquesta entre els lectors que varen participar més de 1.200 persones i sí, van tenir resultats que no mos esperàvem, que no sé, un 70% deien que Mallorca està massificada, i el que mos va sorprendre més és que una gran majoria va dir que estarien a favor de limitar el nombre de turistes que venen a Mallorca.
O sigui, alemanys a favor de limitar el turisme. Parla, sobretot, Patrick, de Mallorca. No sé si tens constància per altres companys de, tal vegada, crítiques sobre la resta de les illes, a Eivissa, Menorca, que tal vegada no existeix aquesta percepció.
Tampoc han mort a Mallorca,
no
estudiem molt de Petra, sí, no creu.
Clar, com dèiem, vos focalitzeu a Mallorca, però era per curiositat si teníeu constància, no?, de queixes respecte a les altres illes. I aquests alemanys que mostren les seves queixes, no?, sobre massificació, estan cercant altres alternatives? Què se sap, tal vegada, altres tipus de destinacions turístiques? Què vos arriba?
Bueno, sempre està a Turquia, no?, i hi ha gent que... Bueno, sempre ve aquesta amenaça de Turquia, diguem, també Bulgària, en el sector de turisme de gatera, se menciona molt. Però, bueno, hi ha gent que també menciona les Canàries com a alternativa, especialment ara en aquesta temporada. Però també una cosa que ha sortit de les enquestes que varen demanar si les protestes i diguem, també les pintades que han aparegut en qualque poble, li varen llevat, diguem, la il·lusió de venir a Mallorca la gent, i Hi havia gent que deia que sí, però gran part va dir que no, que no afecta l'alegria de poder venir aquí.
Patrick, molt interessant aquesta enquesta del Mallorca Zeitung sobre quina és la percepció, no?, de la massificació del turisme, sobretot a l'illa de Mallorca. Queda't un minutet amb nosaltres perquè incorporen aquesta xerrada del Mallorca Daily Bulletin, Jason Moore, i així mos podrà contestar menys què és el que percep ell sobre la comunitat anglesa. Jason, benvingut. Ara Patrick m'estava explicant que de la darrera enquesta que havia fet el Zeitung, alguns alemanys estaven a favor de la limitació del turisme a Mallorca. No deixa de ser sorprenent. I per part de la comunitat anglesa, què en pensen sobre la massificació, sobre la limitació del turisme? Què és el que sabeu? No sé si Jason m'escolta. Jason, ara sí que el podem recuperar. Ara m'ho confirmeu. Aquí t'atenc. No sé si m'has escoltat la pregunta, vale, vale. Jason.
Pues sí.
Endavant, idò.
Más o menos lo mismo. Resulta que cuando este verano, después de la manifestación que hubo, tuvimos cartas de turistas británicos que dijeron, tranquilos, no vendemos hasta Mallorca hasta que se arregle la situación, no queremos empeorar la situación, y así. Entonces, claro, saben todo, están muy bien informados de este tema.
Ara en Patrick mos deia que alguns alemanys estaven a favor de la limitació del turisme. Què en pensen els anglesos? Podria ser la solució?
Sí, yo creo que sí. Digamos, algunos británicos sí, estaban muy de acuerdo. Incluso no han venido a Mallorca este año para apoyar a Mallorca con su misión de menos turistas.
De totes maneres, també hi ha un punt, no?, que tots som turistes. Quan va haver aquestes manifestacions al carrer, també sabíem que havia generat certa incomoditat, no?, per part d'alguns turistes, per part d'alguns residents també. Com se va viure, Patrick, per part de la comunitat anglesa? Com varen viure ells les manifestacions?
Yo creo que aquí una cosa que, manifestaciones hay por todo el mundo.
Sí.
También se tendía, pero también noté un poco una cierta tristeza por parte de algunos turistas británicos. Claro, ellos ya viniendo a Mallorca durante 30 años, 35 años, algo así, y luego de repente se encuentra una situación que ya no lo quieren. Y eso causó un poco de malestar, la verdad.
Li faig la mateixa pregunta en Patrick. Com se va viure el tema de les manifestacions, de les protestes? Patrick, no sé si també ho vas recollir la vostra enquesta.
Ja deia que no havia afectat la il·lusió d'anar a Mallorca. Això sí, s'ha de dir que els mitjans alemanys, especialment també la televisió, vull dir, treuen molt aquests temes, treuen molt, i hi ha molta consciència a Alemanya, diguem, entre la gent que s'interessa per Mallorca. Hi ha reportatges infinits sobre la situació de lloguer, sobre la massificació, tot això. Vull dir, la gent que s'interessa no és una novetat, que clar, després les reaccions a les manifestacions són diferents, no? També hi ha gent que sofren, o gent que treu la conclusió que Ventura ja no ha de venir a Mallorca. Però en un principi crec que hi ha poca gent que no entén per què se fan aquestes manifestacions.
És molt interessant conèixer la vostra percepció, sobretot perquè també podem incorporar nous punts de vista. Per cloure, la pregunta és per en Jason. L'Associació d'Agències de Viatge Britànica, l'APTA, reunirà més de 300 professionals del sector a l'hotel Calvià Melià Beach de Magaluf entre el 6 i el 8 d'octubre, i el que faran és tractar tots els temes que afecten el sector, com els que just hem abordat. Com valorau que se facin actuacions o congressos d'aquesta características pueden servir para avanzar?
Yo creo que está súper bien, porque claro, los agentes de viaje británico van a ver la nueva Magaluf, después de todas las inversiones públicas y estatales privadas y estatales que se han hecho, y es muy positivo para la isla. Y también dicen que cuando hay una convención de APTA, el año que viene las ventas al destino suben. Entonces, es una cosa muy positiva. Claro, Mallorca ha tenido bastante mala publicidad en el Reino Unido. Pero a pesar de todo esto, a pesar de páginas y páginas y no nos quieren y yo qué sé, los británicos este año han venido. Yo no, la cifra de agosto no lo sé, pero digamos, ha habido un ligero descenso del turismo británico. Entonces, claro, a pesar de todas las manifestaciones, de todos los comentarios, de todo demás, los británicos todavía vienen, que me parece algo bastante positivo y está muy bien tener un mercado tan leal com el britànico.
Molt interessants les vostres postures. Recordo, oients i espectadors, que han mantingut aquesta conversa amb Patrick Schremer, redactor del Mallorca Zeitung, i Jason Moore, del Mallorca Daily Bulletin. A tots dos, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Igualment. Són les 9:25, el bisturí, uns consells i tot d'una la nostra tertúlia, que avui és dilluns, tertúlia política.
El dia. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. Si la noticia del día es la guerra, la pregunta solo puede ser, ¿en qué frente de nuestra actualidad? Que tenemos muchos. No solo entre terrorismo de Estado o Estado terrorista de Palestina. Tenemos la novedosa contienda entre hoteleros frente a oferta complementaria, acusándose mutuamente de pobreza. O la del frente de batalla sobre quién es más o menos racista entre nuestras aguas. Este finde se sumaban las de repente aparecidas asociaciones de migrantes. La de ecuatorianos de Ibiza y Formentera, por ejemplo, acusando al gobierno de incendiar la convivencia. Y todo al hilo de las declas del presidente de los populares, el señor Feijóo, pretendiendo frenar el efecto llamada de la migración, limitando las ayudas sociales a extranjeros. La real es la de hoy, la implacable cruzada del gobierno de los consells insulares contra los pisos turísticos. Las multas bomba de hasta 500.000 euros empiezan a tener su efecto en la derrota. Desde aquella ejemplarizante de casi 1,5 millones de pavos del Consell de Mallorca el septiembre pasado, a la retirada de casi 14.500 plazas ilegales, 2.800 anuncios, que comercializaba la plataforma Airbnb en Ibiza, quitando además toda la oferta ilegal anunciada en Mallorca, ese es el compromiso. O el cruce de datos entre Govern y Consells, aflorando 1.475 establecimientos turísticos que no pagan la ecotasa. O el informe de hoy, que se publica en COR planteando decrecer ya en alquiler turístico. Demasiados frentes donde la guerra, y también la esperanza, no ha hecho más que comenzar. Y ya mañana, sobre la línea de fuego, más.
Són les 9:28 minuts, aquí continuem després d'aquests consells i record, oients i espectadors, que avui és dilluns i que el dilluns nosaltres abordam el nostre debat, la tertúlia política. Just fa pocs minuts hem parlat de turisme amb diferents representants de la comunitat anglesa i britànica i precisament hem pensat que, tot i que encara no ha acabat la temporada, podria ser un bon tema abordar amb els nostres representants parlamentaris. Així que, en ordre de representació parlamentari, vull introduir en aquesta conversa Pedro Álvarez, diputat del grup parlamentari popular. Bon dia, senyor Álvarez.
Bon dia.
Incorpora també el Llorenç Pou, diputat del grup parlamentari PSIP. Bon dia, benvingut en aquestes xerrades.
Molt bon dia.
Sergio Rodríguez, diputat i portaveu adjunt del grup parlamentari Vox. Bon dia.
Bon dia, buenos días.
S'incorpora just ara el senyor Lluís Apesteguia, diputat del grup parlamentari Més per Mallorca. Bon dia.
Bon dia.
I en remot i a través de videocridada ens escolta ja José María García, diputat del grup parlamentari Mix per Unides Podem. Senyor García, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Just ara estava comentant com han dedicat els primers minuts a parlar de turisme, sobre la percepció que tenien les diferents comunitats, britànica i anglesa. A vegades és bo sortir de l'exterior, no? Intentar trobar opinions diferents per fer un anàlisi del que està passant amb el turisme, de quina podria ser la millor gestió del nostre turisme. No hem d'oblidar que just aquesta temporada turística està a punt d'acabar, que hi ha temes sobre la taula, un d'ells, molt important, la massificació. Quina és la millor manera de gestionar aquesta massificació, també parlarem sobre els establiments turístics amb llicència que no pagaven l'impost de turisme sostenible i l'oferta il·legal, com aquest tema també ens ha mantingut atents aquest cap de setmana, i de moltes qüestions relacionades amb aquest motor econòmic de l'arxipèlag com és el turisme. La primera pregunta que li faig és, a partir d'ara, en aquest context, amb aquests ingredients i just en aquest moment històric, quin és el rumb a seguir? Quina és la millor manera de gestionar el turisme, senyor Álvarez?
Sí, Marta, bé, el rumb l'estem definint entre tots. És evident que les Illes Balears han viscut durant més de mig segle d'un fenomen d'èxit que ha estat el turisme, però ara ens trobem un procés de reflexió. Un procés de reflexió que no és una broma, perquè estem parlant del principal motor econòmic d'aquestes illes i venim de 8 anys on s'ha fet poca gestió. Vull dir, les darreres dades ho demostren. Ahir mateix va sortir publicada una informació del Departament de la Conselleria d'Economia i Hisenda, la qual, com deies a la teva introducció, hi ha quedat demostrat que 1.500 establiments no abonaven en aquest impost de turisme sostenible per la falta d'enteniment, suposa, entre Hisenda i els consells insulars. Llavors, tenim l'enquesta que se va publicar, que evidentment demostra que el 75% dels ciutadans consideren que tenim aquesta sensació de saturació, que a lo millor aquesta percepció de que tenim massa turistes, però durant aquests 2 anys de la legislatura, el govern del Partit Popular ha pres mesures que consideren que van en la direcció correcta, sense cap dubte. Aquestes mesures de contenció, de creixement zero de places a l'àmbit de les ETV, la prohibició a les plurifamiliars, totes les mesures d'avaluació de càrrega de les carreteres, aquesta proposta de limitació del lloguer de renta car, i bueno, sense cap dubte, abordar debat mirant a mig i llarg termini amb aquesta mesa de sostenibilitat on empresaris, on sindicats juguen també un paper important. I enfront d'això tenim una esquerra que ha perdut el nord, que aquí mos demana una reducció, que mos demana un decreixement, hem de saber quins treballadors han de perdre el seu lloc de feina, i per contra, des de Madrid se promulguen 13.000 milions per aena per ampliar aeroports, o bé inclús se va parlar d'importar turisme des de la Xina. Per tant, hauríem de tenir clar quin és l'esquema que hem d'agafar.
Ara que vostè parla de decreixement, record, sobretot per al senyor Castilla, que just acaba d'incorporar, que la primera part del programa hem parlat amb la comunitat anglesa i britànica i estaven d'acord en que la percepció també podria ser, deien ells, d'aquesta limitació. Ho afegeix com a input més per poder fer aquesta valoració sobre la gestió del turisme. Senyor Pou, és el seu torn.
Sí, moltes gràcies. Bé, jo crec que és evident que el turisme és la nostra principal activitat econòmica, que és sobre la base que bona part del futur han de fer, però jo crec que és innegable que tenim un problema ara mateix de saturació turística. I aquests 2 primers anys de la legislatura el que estem assistint és un govern que intenta obviar aquesta qüestió. Duim temps jugant amb les paraules, intentant no veure o no voler reconèixer aquesta situació. Crec que mai a una legislatura havia hagut el nombre de manifestacions multitudinàries de ciutadans. Han conegut l'enquesta turística que el que està dient és que el 80% dels ciutadans no només volen posar límits, sinó que el que estan plantejant clarament i de manera rotunda és una reducció del nombre de turistes i del número de places, i per tant el que volen els ciutadans per poder seguir incrementant el seu benestar és un decreixement turístic, i aquesta és la situació en la que volen els ciutadans. A partir d'aquí el que tenim és un govern que vol obviar aquesta qüestió, que el que fa són mesures de fum. Vull recordar que la principal mesura del govern, la llei turística, no va tenir recolzament ni de la patronal, ni del GOP, ni de ningú. Per tant, són mesures de fum i, per tant, no estem abordant la qüestió. I quan és curiós que el govern, quan se troba una enquesta com aquesta tan aclaparadora, tan rotunda, el que fa és, i ho ha fet ara el senyor Álvarez, són referències a la por. Quan la mateixa enquesta turística el que reflecteix és que és tan evident que per avançar tenim que reformular i retrocedir en termes de places, que fins i tot els treballadors del sector turístic estan d'acord amb un replantejament. Un replantejament que l'enquesta ho diu clarament, és reduir el nombre de places, perquè si no, el que tenim és que fins i tot els turistes de cada vegada tenen unes pitjors experiències i estem posant en perill el sector turístic. I en aquest sentit, jo crec que és important, i l'enquesta ho demostra, que el principal perill per la ciutat turística és no veure situacions en què estem. I, de fet, és una qüestió que en el Parlament anant debatent constantment. Resulta que els que realment volen defensar el turisme som els partits d'esquerra que replantejam, que demanam un replantejament. Lo contrari és anar cap al col·lapse i anar en contra de la ciutat econòmica.
Senyor Rodríguez.
Bueno, lo primero decir, hemos oído que el turismo es nuestra principal fuente de ingresos. No la principal, es la única. Es decir, es la gasolina que mueve todo el motor económico. Prácticamente no hay ningún sector, aunque nos parezca mentira, que no viva directa o indirectamente del turismo, que es el que introduce capital, dinero en nuestra comunidad. No hay otro. Es decir, si nosotros limitamos, reducimos el número de turistas, lógicamente no solo se verá perjudicado el sector del turismo y la hostelería, que vive directamente del turismo, sino que todo el resto de nuestro tejido productivo se va a resentir. Punto número uno. Punto número dos. Se ha establecido un falso debate sobre el tema de la saturación. Evidentemente, a todos nos gustaría poder vivir poco menos que en una isla semidesértica, ir a la playa y estar solos, pero la realidad es que estamos discutiendo de unas personas que vienen a pasar una semana, 15 días a nuestra isla, a disfrutar de un clima favorable, del entorno natural, de las playas, de la oferta complementaria, del ocio nocturno. Y sin embargo, parece que los mismos partidos que critican que estamos saturados no quieren hablar de aquellas personas que vienen de manera ilegal a ocupar y saturar nuestros servicios sociales, a crear un problema con la vivienda, a crear un problema con la sanidad pública, a crear una saturación de nuestro sistema educativo. Estos, por lo visto, no molestan. Los que molestan son los que vienen a dejarnos el dinero. Esto ya es un debate que, para mí, se ha creado un debate absolutamente artificial, un debate que, además, intenta ir contra, insisto, nuestra única fuente real de ingresos. Aquí no tenemos petróleo, no tenemos gas, ni minas de diamantes, antes, ni fabricamos microchip para poder exportar, entre otras cosas porque es materialmente imposible, dado nuestra situación de insularidad. Por supuesto que nosotros estamos a favor de mejorar el tipo de turista que viene aquí, alejarnos cada vez más del turista que solo viene al que se llama turismo de borrachera, y ir hacia un segmento de turista de más poder adquisitivo, más respetuoso con la convivencia y que nos puede dejar más rédito en las islas. Pero también, otra vez, la izquierda, a este tipo de turista hay que darle un tipo de oferta complementaria acorde. Quieren chiringuitos en la playa, quieren hamacas, quieren beach clubs, quieren campos de polo, quieren campos de golf. Ah, no, todo esto no. Al final, todo esto se reduce a que vengan porque somos maravillosos, que dejen aquí su dinero y, si puede ser, que no vengan y nos manden un bizum. Esto no es así. Hemos de ser conscientes de la realidad que tenemos y, sobre todo, también cuando se habla de oferta ilegal y demás, hemos de ver que la tarta del turismo se tiene que repartir. Es suficientemente grande como para repartirla entre todos. Y tenemos que regular y legislar para que todo el mundo que quiera de alguna manera dedicarse a esta actividad turística pueda hacerlo, por supuesto cumpliendo la ley y la normativa. Pero no se trata de prohibir, prohibir y prohibir, sino de regular, regular y regular.
Torn per al senyor Pastiguià.
Sí, perquè els oients facin càrrec del model turístic que proposa Vox. Dijous de la setmana passada varen presentar una iniciativa en el Parlament per defensar el turisme de sol i platja. Aquest és el model que planteja els socis preferents de la senyora Prens. I això, en gran part, mos explica quines són les mesures que realment ha pres el Partit Popular, perquè el senyor Álvarez mos ha vengut aquí a contar una milonga, honestament. Vull dir, quina iniciativa s'ha duit a terme per limitar el número de rentacars? És que ho ha esmentat vostè.
De
controlar? Zero. Absolutament zero. A l'illa de Mallorca han votat en contra. Han votat en contra de la iniciativa legislativa, en aquest cas de Més per Mallorca, per limitar l'entrada de cotxes a l'illa de Mallorca. Vostès han eliminat les dues mesures de decreixement de places turístiques que hi havia a l'illa de Mallorca. Les dues, amb una llei, se la van liquidar totes dues. I això és el que està demanant la gent. La gent està demanant que volen decreixer turísticament perquè han fet una regla de tres molt fàcil. si en 10 milions de turistes, en 11 milions de turistes que teníem l'any 2000, la gent vivia millor que ara, més turistes no ha significat millor qualitat de vida. Però és que ni tan sols ha significat millor experiència turística, i això també mos ho diuen les enquestes i les dades, que els turistes són els primers que se queixen de la massificació turística. I la paràbola de la gallina dels ous d'os és exactament aplicable a les Illes Balears. Estem matant la gallina dels ous d'os. A base de voler-li extreure més i més ous, qualque dia vostè les mataran i deixarà de pondre ous. I això és exactament el que estem dient. I no és fàcil. I no se tracta de que davallem ara mateix 100.000 places turístiques i diguem a la gent espavila't. No, se tracta de fer-ho de forma planificada i dir, tota aquesta gent que ara mateix s'està dedicant al sector turístic, a on la feien dedicar? Perquè són capaços de fer altres coses, la gent de les Illes Balears que dediquen-nos en el turisme. El senyor Rodríguez no ho creu, però jo n'estic convençut que són capaços de fer moltíssimes altres coses que dediquen-nos en el turisme. I per això també calen més fons. I quan parlant de tenir més fons per això, jo també, senyor Albert, li vull dir, i se pujarà a l'ecotaxa? A bones? Se que va proposar la senyora Proens? A bones? Perquè d'aquí una setmana o dues tindrem el debat de política general, a on fa un any ella va proposar-nos augmentar l'impost turístic en mesos d'estiu, cosa que no han vist. Per tant, jo crec que vostès han escoltat massa en l'orella dreta i han escoltat massa poc en l'orella esquerra el conjunt de la ciutadania, i convendria que obrissin les mires.
Si li sembla, que acabem aquesta primera exposició i tot d'una donem lloc al torn a rèplica, perquè han plantejat algunes preguntes als seus contertulis, però abans me deixeu que escolti José María García, diputat del grup parlamentari mixt per Unides Podem, que encara no ha intervingut en aquesta tertúlia. L'escoltam.
Hola, buenas. Sí, bueno, pues es innegable el porcentaje del PIB que tiene el turismo sobre en Baleares. Es innegable, es un 45% del PIB. Es algo muy importante para Baleares. Precisamente por eso, lo que no podemos hacer es dejarlo que muera de éxito. Es decir, cuando la gente se queja de masificación, no se queja porque sí, se queja porque el turismo afecta a todo lo que tiene que ver en Baleares por la economía, desde las viviendas hasta los transportes, hasta la situación de la sanidad. Y no es verdad que sean los extranjeros, los migrantes, los que vienen a congestionar la sanidad, sino que hay mucha deuda generada por los turistas que vienen aquí, son atendidos en la sanidad y después se marchan sin pagar la deuda. Nosotros lo que hemos propuesto, Unidas Podemos, hemos propuesto en el Parlamento hace relativamente poco, es un cambio en el modelo económico de las islas. Lo que pretendemos es que no se base totalmente en el turismo, sino que se cambie el modelo económico para que se puedan hacer otras cosas en Islas Baleares y que no tengamos que depender del turismo o de la guía del turismo. ¿Qué pasó cuando llegó la pandemia del COVID-19? Porque cuando la pandemia del COVID-19, el turismo desaparece, el turismo se para y la economía vinculada al turismo pues cae. Lo que no queremos es que pase lo mismo. Entonces, lo que pretendemos es que Islas Baleares esté preparado o esté preparadas para, en el momento dado, diversificar el modelo económico, porque pensamos que esto no puede durar para siempre, quiero decir. Y dándole la importancia que tiene el turismo, dándole la importancia a los puestos de trabajo que genera el turismo, que hay que darle también mejores condiciones de trabajo a la gente que trabaja en el turismo. Tenemos que cambiar el modelo, tenemos que buscar otras formas y tenemos que buscar la manera de no ser tan dependientes del turismo. ¿Por qué? Porque lo están diciendo ya la gente, los agentes turísticos extranjeros, los alemanes, los ingleses, están juntando, están haciendo reuniones, ha dicho, buscando alternativas. Y el día que encuentren las alternativas, ¿qué va a pasar? El día que no podamos estar en verano en Illas Baleares porque el calor es asfixiante, porque el cambio climático nos va a afectar de manera importante, en ese momento, ¿qué va a pasar cuando no vengan los turistas? Debemos actuar con antelación, y yo creo que es el momento de hacer cosas para que el turismo, o sea, que Illes Balears no dependa, en la mitad de la economía dependa del turismo. Y eso es lo que tenemos que, en nuestra opinión, hay que hacer.
poden vostè respondre, si li sembla, els seus contertulis. Hi havia algunes preguntes directament per part del senyor Apesteguía, del senyor Pou, del senyor Álvarez, també després per al senyor Rodríguez, o sigui, si volen, poden respondre sí. A tot el que s'ha plantejat.
Sí, Marta, jo me fascina la capacitat de l'esquerra de tenir solucions fàcils a problemes complexos, i crec que hem de recordar, com diu el refranero en castellà, que de esos polvos, estos lodos. Vostès, més i PSOE, varen gestionar la Conselleria de Turisme durant els 8 anys anteriors, 8 anys que seran recordats pel govern de 735.000 places turístiques. Per tant, aquest debat de la massificació, aquest debat que vostès diuen ara des de creixement, no s'adonava quan va començar la primera legislatura de l'esquerra. Això, per començar. Llavors, me fascina, com deia abans, el nivell de contradicció que tenen quan saben que el govern del Partit Popular, el govern de Marga Provenç, és un govern en minoria. Han parlat, han fet referència en el debat de política general de fa ara un any, que se va xerrar d'aquesta pujada de la cotatxa. Vots, per exemple, es contrae pujar la cotatxa. Vots, per exemple, es contrae el decreixement. Aquesta mesura estava damunt la taula per part del govern del Partit Popular. En el Parlament s'han votat en contra d'iniciatives que van en aquest sentit. Sí, 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 senyor Pesteguía, no posi cara, perquè s'han votat en contra iniciatives que van en aquest sentit. I jo considero que hem de continuar sent... moderadament optimistes. La lluita que hi ha avui en dia en contra de l'oferta il·legal, que és una oferta que ha de decréixer, no la van ni somiar vostès.
I ara li demanen intervencions, si són tan amables.
No s'invertia en fons d'ITS a la lluita en contra de l'oferta il·legal.
Perquè tothom tingui dret a la rèplica, per tant, si són tan amables.
Per tant, han de ser un poquet seriosos a l'hora d'abordar aquest tema.
Sí.
Senyor Pesteguía, senyor Pou, senyor Rodríguez.
Nosaltres mai hem dit que les solucions complicades tinguin solucions fàcils, ni prou fer-s'hi. De fet, canviar en part el nostre model econòmic és segurament una de les tasques més difícils de les que ens enfrontem.
I han abandonat la mesa d'espacte per la sostenibilitat.
I no se solucionarà amb una mesa dissenyada per aplaudir les mesures que vulgui impulsar na Marga Provenç, ni amb una mesa que practicassin l'esquerra. Se soluciona amb moltes de polítiques practicades durant molt d'anys. Però, independentment d'això, per lo que fa a l'impost turístic, vostres no han duit cap mesura en el Parlament per proposar la seva modificació, si té cap. Per tant, no ha sortit rebutjada, no l'han pogut votar, no l'han pogut debatre. I per això és quan jo critic que vostès estan fent cortines de fum, perquè vostès diuen una cosa però en practiquen l'altra. I aquesta és la situació que ens trobem. I evidentment que durant els darrers 40 anys s'ha crescut per damunt de la capacitat de les Illes Balears, però és que això és una evidència. És una evidència, i seguim creixent. És que ara mateix el Consell de Mallorca està venent 1.500 places, i això significarà que facin créixer el número de treballadors, també les Illes Balears, i per tant seguiran creixent també la població de les Illes Balears, no només el número de turistes, sinó també la població. I jo els demano, fins quan? I els partits que volem aspirar a dirigir aquesta terra haurien de tenir una resposta tan bàsica com quin és el número de turistes que han de rebre les Illes Balears. 10 milions, 15 milions, 20 milions, infinit milions... I aquesta crec que és una pregunta que haurien de ser capaços de respondre. I jo els demano, són capaços de respondre-ne? Des de Més per Mallorca tenim la resposta en base a uns estudis de quina és la capacitat de resiliència energètica, per exemple, que això figurava en el pla d'energia de les Illes Balears, de quina és la capacitat de resiliència que tenim en quant a números de turistes. I són 13 milions i mig. Això ho diu un estudi objectiu, no és un objectiu polític. I jo el dic, vostès quin és el seu objectiu? Els 20 milions d'enguany. El 20 milions d'enguany és el que considera el Partit Popular que és adequat a un territori de 5.000 quilòmetres quadrats i 1 milió d'habitants. És el seu model. O aspiren un altre. I quan sapiguem a quin aspiram, sabrem si és fàcil, difícil, lent o ràpid. Però han de saber cap on anem. I la impressió que tenim és que el Partit Popular no sap cap on vol anar.
Sí, jo coincideix plenament amb el que ha dit el senyor Pesteguía. El Partit Popular no té un horitzó de cap on vol anar, més enllà de passar cada dia. I el que veiem són polítiques de fum. Se pregunta quins són els dos primers problemes de Balears? Habitatge i turisme. La resta estan a un altre nivell. Senyor Álvarez, vostè diu que estan en minoria. Sí, però això no els invalida que el Parlament pugui negociar i fer. I el que tenim és que el Partit Popular no ha duit ni una sola mesura en el Parlament per modificar, començar a caminar en aquest sentit. En canvi, l'esquerra sí. I els fets són contundents. La presidenta anuncia mesura estrella en el debat de política que pujarà a CTS. D'un partit socialista, una pujada de CTS en el Parlament, vostès voten en contra. Estan en minoria, però poden en s'esquerra perfectament. Per què no? Perquè el seu model és un altre. Eliminar pisos turístics. Partit Socialista, vostès voten en contra. Més per Mallorca, dur els cotxes de lloguer, vostès voten en contra. Vostès eliminen els dos per un de creixement. Vostès no volen afrontar el problema. Vostès el que volen fer és qui dia passa any empeny. I el que està clar és que vostès estan governant en contra dels ciutadans. En concret, el 80%, inclosos molt dels seus votants, vostès estan governant en contra dels ciutadans. I aquest és el fet. I el pitjor és que cada dia perdem una oportunitat de fer un canvi que serà complexa, però que hem d'abordar ja si volem continuar amb aquesta activitat que és la principal.
Lo primero, yo veo que el representante del PSIP, no, lo de las encuestas no lo lleva muy bien, porque la inmigración sí es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos de Baleares, lo que, como a ustedes no les gusta, no hablamos del tema. Llegados a este punto, ¿por qué defendemos en parte, digo, no solo el turismo de sol y playa? Porque es lo que tenemos en Baleares y que repartimos con el resto del Mediterráneo. Lloraremos lágrimas de sangre el día que países que ya se están poniendo las pilas nos empiecen a robar el turismo. Si usted quiere ver al Papa, se tiene que ir a Roma, y la Torre Eiffel a París. Y vaya usted a París o vaya usted a Roma, mire las colas que hay para entrar en los museos y pregunte al que está en la cola si piensa que Roma está masificado. Supongo que le responderá que sí. Evidentemente, ya lo digo, a todos nos gustaría poder utilizar las autopistas sin coche, las playas sin gente y llegar a un restaurante y no tener que pedir mesa, viviendo en un mundo ideal. Pero vivimos en el mundo que vivimos. Subir la ecotasa no va a hacer decrecer el número de turismo. Lo único que va a hacer es aumentar la recaudación de la comunidad autónoma. Pero nadie va a dejar de venir a Mallorca porque se cobren 3, 4, 5, 6 euros más por estancia diaria. O sea, no es un fin con ánimo de regular, es un fin meramente recaudatorio. Nosotros estamos en contra, por definición, de la subida de impuestos, con lo cual estamos en contra de esta subida de la ecotasa. Insisto, oigo hablar, vamos, yo creo que es desde que era un crío, del tema de la diversificación y demás. A ver, ¿qué vamos a hacer en Mallorca diferente que podamos exportar y que pueda dar trabajo, condiciones dignas de trabajo? ¿Vamos a poner plantas de construcción de coches? ¿Hay que traer todo el material y luego hay que exportarlos? ¿En qué podemos? Porque, insisto, aunque solo represente la mitad prácticamente del PIB, el turismo de manera directa, de manera indirecta es el 100%, porque la construcción, el pequeño comercio, todo depende de esta gasolina que se enchufa en la economía balear, que es el turismo. Luego se habla, bueno, es que cuando hubo una crisis como la del COVID, es verdad, tuvo un decrecimiento bestial, como sucedió en toda España con el sector servicios, pero también es cierto que de la misma manera que cayó, creció exponencialmente al día siguiente de que se acabaron las ilegales restricciones impuestas por algunos gobiernos europeos. El sector servicios es un sector que tiene más capacidad de recuperación, aunque sea el primero que vive las crisis. Y a mí particularmente me encantaría que nuestro país dependiera menos del sector servicios y más del sector primario y del sector secundario, de la industria, de la agricultura, etcétera. Pero ¿cuál es el problema? Los pactos de adhesión que se hicieron a la Comunidad Europea, el desmantelamiento total de nuestra industria, y nos hemos convertido, es cierto, en un país de servicios. Bueno, pues ya que nos hemos convertido en un país de servicios y que mientras estemos en la Unión Europea esto va a ser muy difícil de revertir, lo que hemos de intentar es ser el mejor, el number one, el número uno, y que vengan aquí los turistas, y que se dejen el dinero, y que sigan alimentando nuestra economía, que al final es alimentar a todos los ciudadanos que viven en las Islas Baleares.
Sí, també se trata de pensar més enllà de demà. Demà, evidentment, aquest serà el model econòmic, i per tant hem de mirar que la gent tingui les millors condicions de vida en el model econòmic vigent. Però en els governs mos paguen per imaginar el futur i treballar cap allà. I jo estic d'acord amb una cosa extraordinària amb el senyor Rodríguez, que és que la modificació CTS no modificarà els fluxos turístics, perquè no deixarà de venir ningú perquè hagi de pagar 3 euros més per dia que estigui a les Illes Balears, perquè no ha passat enlloc, i de fet tenim un dels impostos turístics més baixos de tota la nostra àrea. Però sí que ens permetrà tenir més dobbers a les administracions. I així travessar capital des d'un sector econòmic cap a altre. Perquè quan vostè me diu
quin altre sector econòmic podríem fomentar que servís? Home, clar, vostè me posa la indústria automobilística, que evidentment és una indústria pesada i difícilment competitiva en un territori insular. Però jo li dic, ara mateix els hotelers se poden abastir de la producció agrícola del sector primari de les Illes Balears? Els hotelers, eh?
No.
No. Per tant, imagini't la capacitat de creixement que té aquest sector per abastir el mercat local.
Però si ustedes están en contra de las macrogranjas, no tenemos huevos para abastecer a la población.
La indústria de les Illes Balears ha estat una indústria que ha tingut un pes molt més alt que el que té ara. El que passa és que ha estat poc eliminada. El sector de la innovació i la recerca té una capacitat de creixement infinita i això necessita capital públic que se trasbassi des del sector turístic en el sector, que ara mateix és predominant en a tots aquests altres sectors a través dels impostos, i això és el que nosaltres defensem.
6 minuts. He d'escoltar encara el senyor García, que no ha intervingut en aquesta segona ronda. Senyor García, l'escoltam.
Bien, gracias. Bueno, en el debate nosotros ya hemos dicho que presentamos una propuesta para cambiar el modelo económico, para pensarlo entre todas y entre todos, y el Partido Popular nos llevaba a la mesa, a la tabla de sostenibilidad otra vez, y bueno, le dijimos que esa tabla no había resultado positiva y que no había tenido efectos, o que no está teniendo efectos, ya que la mayoría de la gente que estaba allí se ha ido. Y la respuesta es siempre la misma por parte del Partido de Gobierno. Las cosas que se hicieron anteriormente les afecta en la postura actual. Lo que tienen que hacer es tomar la responsabilidad que tienen como partido de gobierno y hacer cosas. Y hacer cosas es no mantenerse en la posición que tienen y decir que como el turismo es lo que nos mantiene, no podemos hacer nada más. Tampoco vamos a hablar, como dice el representante de Vox, de traer grandes empresas industriales a las islas, porque creo que no cabe. Deberemos pensar que tenemos aquí y que se puede utilizar. Creo que tenemos una industria agroalimentaria muy potente y que deberíamos potenciarla todavía más. Creo que deberíamos proteger a los trabajadores autónomos. Creo que no se puede especular con los precios de los alquileres de los locales de los autónomos, ni hacer viviendas en esos locales, porque supone un porcentaje muy alto de lo que del gasto que tienen los trabajadores autónomos. Creo que tenemos que mejorar las condiciones de trabajo de las trabajadoras de las hoteles, de la hostelería. Creo que no puede ser que lo que pase es que la gente que está trabajando en la hostelería, a pesar de tener el mejor convenio de hostelería de España aquí en las Islas Baleares, no pueda, después de salir de trabajar, ir a una vivienda digna y no pueda acceder a una vivienda digna. Creo que esas situaciones se tienen que solucionar y creo que podemos solucionarlo entre todos. Yo estoy acostumbrado a llegar durante mi vida laboral hace tiempo, a llegar a negociaciones y acuerdos, y creo que es posible. Lo que pasa es que lo que no podemos plantear es, lo que no se nos puede responder es que de primeras no hay opción a lo que ustedes plantean. Quiero decir, si nosotros pedimos una diversificación del modelo económico es porque vemos que este modelo económico no nos está llevando a buen puerto.
En els darrers minuts, gràcies. Que només ens queden 3, també vull abordar sobre el tema dels establiments turístics, sobre l'impost de turisme sostenible, com s'ha detectat que quasi 1.500 amb llicència no pagàvem aquest impost de turisme sostenible. Li demano brevetat perquè ens queden només 2 minuts i mig pràcticament, senyor Pou.
Jo crec que aquest tema resumeix on estem. Si se miren la notícia, surt que 1.500 sembla que lloguer vacacional no pagava CTS, 600 efectivament estava actuant. Lo important de la notícia és que hi ha 900 lloguers vacacionals que sembla que no és que no l'estessin pagant perquè duien una activitat camuflada, sinó perquè pues no tenien activitat. Què planteja el Partit Popular? Aquestes 900 habitatges habitatges que ara no estan actuant, el que planteja és treure aquestes places en el mercat de manera, i si ara no actuaven, el que faran és venir encara més turistes. Això és el que planteja el Partit Popular. A través d'unes borses transitòries, totes aquelles places que no estaven activades no se perdin perquè puguin venir encara més turistes. On està la veritat de
mantenir el nombre de places efectivament funcionant, no, això no fuita cap endavant.
La veritat és que les places turístiques ho eren, el que passa és que no se pagava l'impost de turisme sostenible a l'agència tributària.
Vostè no vol escoltar el que li dic. Que és, lo important, perdoni, no és només el tema CTS, sinó que aquestes 900 places, vostès, en breu temps, es atrauran una altra vegada en el mercat, lo qual permetrà incrementar encara més el nombre de turistes.
Un minut ens queda, senyor Álvarez. Ha de cloure el senyor Álvarez, que me pareix que no havia acabat. Si són trabables, 30 segons per home.
Habitatge per residents.
Senyor Álvarez, en titulars, perquè mos queden 50 segons.
Dit això, dos titulars. En primer lloc, vistes les intervencions tant del senyor García com del senyor Pou i el senyor Pasteguia, aquí se demostra que precisament és l'intervencionisme de l'esquerra. La definició d'un model de transició, la definició de quin futur volen tenir a les Illes Balears, no passa per un partit i per 4 anys de govern. Passa perquè estiguem tots asseguts a una taula i en puguem dialogar. No només les classes, no només els partits polítics, sinó també patronals, sindicats, institucions i demés. I vostès han abandonat aquesta taula. Per tant, quin diàleg de transició volen que tinguem? I en segon lloc, me parlen de places il·legals. Aquí s'ha quadruplicat els inspectors en el cas de Mallorca. Mai s'havia destinat els fons que s'estan destinant a la lluita contra l'oferta il·legal. Per tant, deixin de parlar de fum.
Molt agraïda al senyor Álvarez, senyor Pou, senyor Rodríguez, senyor Pasteia i senyor García per aquesta conversa, per aquesta tertúlia. Que tinguin vostès molt bona setmana. Notícies, continuem tot d'una.